Opa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Honesta i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent pop-up.
Aquesta és la setmana de la Marató de TV3, que, com sabeu, està dedicada a les malalties minoritàries.
La meva malaltia em converteix en un cas únic entre milers. Només un. Entre milers.
Fa unes setmanes va venir al programa l'Alba Parejo, que té una malaltia que fa que li surtin moltíssimes pigues per tot el cos i que és la protagonista d'aquest anunci de la Marató d'enguany. Té molts seguidors també a Instagram. Amb ella van parlar de xarxes i malalties minoritàries.
Jo, el compte d'Instagram, és per donar visibilització a la malaltia i això, que la gent que també la pateix, doncs que no se senti tan rara pel carrer perquè hi ha gent que la coneix. O, per exemple, per a gent que té malalties o fins i tot que no les tingui, que tingui complexos i no li agradi el seu cos per alguna raó i que mira les fotos i digui, doncs, si ella pot, doncs jo també.
Bé, les xarxes han permès, per exemple, crear grups de Facebook d'afectats per X malaltia o de suport a les famílies dels malalts. I això encara està evolucionant més perquè ara és el moment, per exemple, de les bases de dades comunitàries. Avui volem parlar de Big Data i malalties minoritàries. Rosa, hola, com estàs?
Molt bé.
Rosa Estopà, directora en lingüística, ideòloga de l'app Com Junts. A Twitter, @rosaestopa.
Em moro tanta incertesa, saber.
Experta en terminologia mèdica, no? Amb la comunicació entre pacient o familiars de pacients i equip mèdic sempre és important, però amb les malalties minoritàries m'imagino que deu ser vital, no?
És vital perquè el diagnòstic o la sospita d'una malaltia genera sempre un impacte emocional molt gran. Quan, a més, aquest diagnòstic és amb un nen, amb un fill o una filla teva, doncs això es multiplica i quan, a més, no se'n sap gaire res, no saps a on anar, doncs encara ho podem tornar a multiplicar.
Parlem, i de fet parlarem molt en aquesta marató de nens i nenes, perquè es calcula que les malalties rares afecten una de cada 2.000 persones, de les quals un 80% són infants, no? És a dir, que són els més afectats.
Sí, sí, són els més afectats perquè normalment són malalties genètiques i, per tant, des del principi, doncs, des dels primers anys, doncs ja l'adquireixen, la tenen. I llavors, doncs, els pares normalment estan molt despistats, estan molt primer d'assumir la malaltia, després no saben on anar, etc. I en aquests casos la comunicació és vital, la paraula és vital. Trobar una paraula reconfortant, entendre, poder entendre el que et passa, doncs és importantíssim.
I en aquest cas la tecnologia és una de les solucions per millorar aquesta comunicació, no, també?
Bueno, això és una idea que vam tenir, no? Doncs que una possibilitat és des de la llengua, des de la lingüística, doncs intentar com fer més fàcil la comunicació metge-pacient. Nosaltres vam entrevistar moltes famílies que tenien un nen amb una malaltia rara i vam veure que una de les preocupacions que tenien, a part de les qüestions més mèdiques, era com parlar amb el seu metge, com parlar amb el professional, entendre el que estava passant, la terminologia, les paraules que ells diuen rares, doncs era una barrera, i vam veure com podíem facilitar, guiar aquesta comunicació amb el professional de la salut anticipant-nos. I una de les possibilitats, doncs, va ser aquesta, doncs crear una aplicació que no només és app, sinó que també és web. És a dir, que hi ha diverses possibilitats de consulta.
Bé, després analitzarem bé Comjunts, que és aquesta aplicació que avui ens ve a presentar la Rosa, però també volem parlar amb la Begoña. Hola, Begoña, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Begoña Nafria, coordinadora de Patient Engagement and Research de la Fundació Sant Joan de Déu i de la plataforma Share for Rare. A xarxes, @BegoñaNafria i @ShareForRare.
Però on vols posar? Ara sí que em trobaràs. Si suporta, ja no importa, sola jo guanyaré. Les coses són així, si no t'agrada pitjor, no. De la baralla la reina en soc jo. Però veig que tu no ets...
Bé, Begoña, estàs d'acord, suposo, amb tot el que diu la Rosa. La veritat és que no sé si hi ha molta diferència entre aquestes malalties minoritàries, el fet que no hi hagi volum de gent tenint el mateix, suposo que és un hàndicap en aquest cas, no?
Sí, és una gran limitació, no? Perquè una de les coses, no, com comentava la Rosa, que busquen les famílies, és el fet, no, de poder compartir, ja ser possible, amb una família que tingui un fill amb la mateixa situació que el teu. vol dir si és possible el mateix diagnòstic o la mateixa sintomatologia. Llavors, això moltes vegades és impossible de fer-ho de forma física, perquè aquestes famílies estiguin a prop, no? Residint a prop teu.
Clar, la compilació d'informació de les malalties minoritàries és un dels grans problemes amb què es troben els metges i els pacients d'aquestes malalties, no? Mm. De quina manera es pot fer això?
Sí, hi ha molta carència d'informació. De fet, es considera que més o menys un 10% d'aquestes malalties tenen una bona base de coneixement científic, i això vol dir que tenim un 90% en el qual, no, hem d'invertir i fer molta recerca. I aquesta recerca, moltes vegades, de la millor manera, doncs, que pot començar és amb les famílies, perquè elles coneixen, no, el que suposa conviure les 24 hores del dia amb la malaltia.
Bé, parlem d'aquests dos projectes que són molt, molt, molt interessants. Nosaltres sempre diem que en salut el tema de compartir dades és una cosa positiva, no? Ara ja com la gent està molt capficada amb, saben les meves coses, però de vegades vosaltres, i ho sabeu, en els dos projectes necessiteu a vegades que es donin dades per evolucionar, no? A nivell tecnològic. Estàs d'acord, no, Begoña?
Sí, efectivament, les dades que ens donen les famílies que ens permeten fer recerca i conèixer millor aquestes malalties són dades clíniques, i amb la nova regulació europea de dades, no, personals, aquestes dades clíniques són molt sensibles i has de facilitar, doncs, que aquesta donació, no, que és una donació altruista, una donació a la ciència, es faci en un entorn adequat, no, que garanteixi la confidencialitat i que realment, doncs, tinguin, no, aquest entorn de privadesa, no, que asseguren, doncs, que realment són tractades, cuidades, perquè són de gran valor i utilitzades per la finalitat amb les quals s'han demanat.
Ara tot això que estem dient ho acabareu entenent bé. Anem a l'aplicació Conjunts, de la Rosa ens ho apuntava. Anem a Conjunts, una aplicació que ajuda les famílies que tenen criatures amb una malaltia rara a comunicar-se millor amb els metges. Deies que hi ha l'aplicació i que també hi ha un entorn web, no? Està desenvolupada per la UOC i la Pompeu Fabra, no? Com ha començat aquest projecte? Explica'ns-ho.
Sí, és un projecte Recercaixa en què hi participa la meva universitat, la Universitat Pompeu Fabra, i també tenim la col·laboració d'un equip de psicòlegs de la Universitat Oberta de Catalunya, però a més també hi ha participat, doncs, famílies que tenen nens amb una malaltia rara, que pertanyen a la xarxa FEDER, que és la Federació Espanyola d'Infermedades Rares, i també un equip de metges de la Vall d'Hebron, de l'equip de genètica. I nosaltres el que vam veure és una cosa que passa no només a les famílies que tenen un nen amb una malaltia rara, sinó que ens passen a tots, que és que moltes vegades els metges no els entenem i no ens entrem a preguntar i anem amb una mica de por quan anem a les visites i pensem que no ens escolten i quan ens donen els informes no els entenem. I vam dir, això no pot ser, i menys en aquest cas, i després vam començar a buscar situacions comunicatives en què podem ajudar les famílies si les dissenyem bé, si pensem bé què hi ha al darrere, i llavors vam detectar unes 5 situacions comunicatives claus i són les que l'app treballem.
És fort, no?, que de vegades, o sigui, el llenguatge i la comunicació sigui tan important, no?, en un tema de salut, que a vegades només anem a resoldre això i, en canvi, vull dir, el camí és important, no? El fil conductor de l'aplicació són uns reptes. Com funcionen exactament aquests reptes?
Sí, són 7 reptes estructurats amb cinc situacions comunicatives, que són aquestes que vam detectar. Per exemple, tenim una malaltia rara a la família, que és quan et donen el diagnòstic per primera vegada. Com s'ha de preparar la visita al metge? És a dir, abans d'anar-hi, com la podem preparar? I quan estem a la visita, és el segon repte d'aquesta situació, que en aquest cas n'hi ha dos, doncs què haig de fer quan estic dintre la visita amb el metge? O rebem un informe mèdic. Com el puc llegir, aquest informe mèdic? Què em passarà? O tenim una prova mèdica. Com preparo el meu fill i com jo em preparo per la prova?
Ara estic pensant que el primer que es fa quan passa això és anar a Google, no?
Exactament.
Això és una mica per lluitar contra Google. Clar, i a més que molta informació, segons quina malaltia sigui, no hi serà. Si és rara, no?
Sí, o hi serà d'una altra manera, amb un altre registre, amb dades que no podem acabar d'entendre, estarà sense filtrar. I llavors les angoixes es multipliquen i llavors encara et sents desemparat.
Clar, 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 totalment. Heu agrupat la informació per temàtiques i de cada temàtica poseu una explicació escrita, un vídeo, i en molts casos recomaneu webs informar-se de coses més concretes.
Hi ha moltes paraules que són d'una nomenclatura mèdica i biològica, que entenc que són les paraules acurades que s'han de fer servir, però tu no les entens. No entens el que és un exoma, el que és un gen, el que és una encefalopatia. És a dir, després arribes a casa amb aquest diagnòstic i has de fer traducció.
En principi hauria de ser sempre que quan s'entrega un informe mèdic s'explica el que s'ha posat. No es dona un informe tancat.
És molt didàctic, no? Es veu, no?, que és molt didàctic i que s'entén molt bé el que expliqueu, no?
És que el que vam pretendre és que hi haguessin diversos nivells de lectura, perquè no tothom som iguals, no tenim la mateixa formació ni les mateixes necessitats ni els mateixos hàbits digitals. I, per tant, hi ha un primer nivell, que és el passeig visual, que és els vídeos. Cada repte comença per un vídeo. I tu, si vols, només pots quedar-te al nivell dels vídeos, veure tot el passeig visual, els 7 vídeos que hi ha. Aquests vídeos, a més, són molt polifònics i això ens agrada molt, perquè no és la visió del metge, no és la visió del pacient, sinó tampoc la del psicòleg, sinó que són sobre una mateixa situació comunicativa, tots donen la seva visió, que totes són mirades vàlides, autoritzades, però diferents sobre el mateix problema.
Clar, et pots fer tu un criteri amb diverses veus diferents, ja no és unidireccional d'una veu i prou, no?
I després del vídeo pots passar a un text, que també pots quedar a un nivell més de titulars, com anar una miqueta més enllà i anar baixant i anar desglossant amb un hipertext.
De fet, és un projecte premiat, no?
Sí.
Veu rebre un premi en el Saló eHealth, no? De salut?
Sí, ens la van premiar com la millor app del 2018 pensada per al pacient. I justament jo crec que potser per això, perquè per aquests diversos nivells, perquè els colors són interessants i perquè també hem controlat molt el llenguatge, com ho expliquem. Per exemple, hem construït un diccionari ad hoc que ens hi han ajudat també els estudiants de la UPF de traducció de traducció i ciències del llenguatge, en què hem controlat que totes les paraules que poguessin ser difícils d'entendre, doncs que això no fos una frontera, sinó que els hem explicat. I per tant, l'aplicació també té com un hipertext que va a un diccionari controlat.
Ara saps que estava pensant? És una aplicació pensada pels pacients, però als metges també els hi deu anar bé, no?
No ho sé, estaria bé que, no sé, estaria bé que la coneixessin. De fet,
perquè de vegades van molt de calagrat i entre les coses, i dic, no sé si el llenguatge és molt important al tema de salut, no?
És importantíssim, perquè està demostrat que l'adherència als tractaments d'una persona que està informada i ben informada empodera molt el malalt i fa que vagi millor, fins i tot redueix, si està hospitalitzada, per reduir els dies d'hospitalització.
L'objectiu principal d'aquesta aplicació és divulgar, però també recollir dades d'algun tipus? Ho esteu fent?
En aquesta aplicació no recollim dades només de qui l'està consultant, des d'on la consulta, etc. A part d'aquestes dades no hi ha un feedback a dintre l'aplicació, és més estàtica.
Doncs va, aneu a analitzar això de conjunts. Ara sí que anem a veure aquest compartir dades.
No importa qui ets tu, cap a...
Donant suport a aquesta marató que es prepara de cara a diumenge, parlant de Big Data, malalties minoritàries. Begoña, des de Sant Joan de Déu, ha impulsat Share for Rare, una xarxa social per pacients i famílies afectats per malalties rares, amb l'objectiu, crec que no només d'ajuntar a persones, sinó també de compartir el que dèiem, informació i sobre les seves malalties. No? Explica'ns una mica més què és això de Share for Rare.
Sí. Amb Share for Rare el que hem intentat és crear una plataforma online que, primer de tot, no, faciliti la connexió, l'intercanvi i el suport mutu, no, de pacients adults i de cuidadors, en aquest cas pares de pacients pediàtrics. Aquesta part és molt important, com comentàvem, evidentment en el moment que esperes el diagnòstic, quan el tens i al llarg de la malaltia. Totes aquestes interaccions es fan en un entorn privat i confidencial, en el qual hem intentat crear alguna cosa innovadora o diferent respecte al que comentàvem a l'inici, no? Que hi ha molts grups a Facebook, hi ha foros, les famílies fan servir WhatsApp, etc. Llavors, el que hem ideat és una única comunitat on els pacients i les famílies poden compartir i totes aquestes interaccions es regulen amb algoritmes d'intel·ligència artificial, perquè al final, no, darrere de les dades i de la informació necessitem aportar valor, regulant que cada interacció realment arribi a aquelles persones que potencialment doncs, poden ajudar aquests usuaris pel seu perfil, per la seva sintomatologia i per tota una sèrie de dades doncs, que analitzem gràcies a la col·laboració amb aquest projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya. Més enllà d'això, que tenim? La recerca, perquè al final no, l'única manera de canviar el pronòstic d'aquestes malalties és amb la recerca, i aquesta recerca es basa en la donació d'informació clínica per part dels pacients i de les famílies.
Clar, de fet, de fòrums que parlin de malalties, de coses, n'hi ha molts, però clar, suposo que una plataforma que aglutini totes aquestes malalties rares, que no sé si fins a quin punt, suposo que al llarg del diumenge en aquesta marató ens aniran explicant, però que no sé si en deuen sortir de noves cada dia.
Sí, de fet, avui en dia, no, que parlem tant de la medicina personalitzada, que tenim aquesta capacitat de realment identificar, no, la causa exacta de les malalties, i quan parlem de malalties genètiques vol dir la mutació exacta, pues, evidentment n'apareixen, el promig és d'unes 2 o 3 mensualment, no? Perquè hi ha, no, Orfanet, que és un portal de la Comissió Europea que es dedica a analitzar això, i aquest més o menys és el promig. Per tant, vol dir que avui en dia ja no tenim un nom o un conjunt de malalties, sinó que tenim pacients amb unes determinades particularitats que busquen altres pacients amb les mateixes particularitats, no? I la manera que nosaltres pensam que podria ajudar molt a facilitar aquestes interaccions és creant aquest entorn privat, però donant valor a les interaccions amb la intel·ligència artificial.
Clar, és el que deies, no, al principi, és per unir totes aquestes famílies, per empoderar-los amb la informació, però, clar, el tema és que provoqui més inversió i més investigació, no?
Exacte, i el primer que necessites, no, per promoure la recerca és tenir identificats els pacients, perquè al final els has d'implicar per donar informació, per revisar que aquell projecte de recerca realment sigui significatiu per ells, han de formar part de l'equip, no? Llavors, has de crear aquest equip, i aquest equip, si no és a través de plataformes online, xarxes socials, associacions de pacients, que al final són xarxes d'una manera o altra, digitals o no, és molt difícil de que pugui tirar endavant amb malalties minoritàries, perquè els pacients estan distribuïts arreu del món.
Clar, ara estic pensant també que això es pot convertir en una mena de gran base de dades, no?
Sí, aquesta és la idea. En lloc del model, no, que avui en dia tenim a nivell ja no europeu, sinó mundial, de que, no, tots són silos, no, tots són llocs estancs on hi ha informació de determinades malalties, el fet de poder compartir i aprendre entre elles, perquè les malalties comparteixen sintomatologia, comparteixen tractament, i en molts casos aquest anàlisi més transversal també ens pot ajudar a descobrir coses que igual no sabíem d'aquestes malalties.
Clar, de fet és una qüestió tècnica, però és veritat que hi té molt a dir la intel·ligència artificial i aquesta plataforma. Una cosa és ajuntar persones i l'altra és fer-hi tot això que de fons, que és dificultós tècnicament, no?
Exacte. És molt important la disseminació, que la gent conegui el projecte, que s'hi afegeixi, acompanyar-la a l'educació amb l'ús d'aquestes tecnologies i fer que aquesta plataforma estigui centrada en el pacient i que millori dia a dia. Per això, i ho vull comentar perquè penso que és rellevant, en el marc, no, de la marató de TV3 el diumenge, finalitzarà una hackathon que començarà divendres, organitzada per l'UPC, i part dels reptes que, no, la gent tecnològica o no tan tecnològica que formi grups, part d'aquests reptes aniran destinats a millorar el disseny de la plataforma que tenim a dia d'avui.
Home, això està molt bé perquè, de fet, en salut és el gran moment, no, del tema de la digitalització de la salut. S'ha parlat molt de que quan arribi el 5G afavorirà també fer coses a distància en el tema de la salut, sense la latència, no? És a dir, que és un tema que segurament molts dels estudiants que estan a les universitats a nivell de ciència i tecnologia estan preparant molts projectes relacionats amb la salut, no?
Hem de treballar amb ells i, de fet, ja tenim una experiència perquè vam fer una hackathon prèvia al mes de juliol i realment te n'adones, no, que ells estan a l'última, que entenen la problemàtica, perquè has d'entendre la problemàtica del món de les malalties minoritàries, que no té a veure amb altres malalties més prevalents i cròniques, i en funció d'això, de fet, dels reptes que els hi vam demanar en aquesta hackathon, els grups van ser capaços d'aportar més valor del que inicialment els hi demanàvem.
Mirant de cara a l'usuari que pugui entrar en aquesta aplicació, en aquests projectes, suposo que l'important és que sigui molt simple, que sigui molt entenedor i que arribis a tot arreu. Ara mirava, per exemple, ShareForRear, que dins de la xarxa hi ha les eines per persones com jo, les meves preguntes rellevants, és a dir, que ara estem parlant així com molt de tecnologia, com si fos una cosa molt complicada, i quan hi entres és totalment intuïtiu, no?
Ho hem intentat fer molt humà, l'hem dissenyat la plataforma amb grups de pacients, que ens hem assegut, no, a codissenyar totes les funcionalitats, que era significatiu per ells. Per exemple, aquesta funcionalitat, no, que tu comentaves de persones com jo, és un mapa en el que tu visualitzes on estàs, no, amb el conjunt de tots els usuaris de la plataforma en funció de la teva sintomatologia, i a més et diu aquelles persones amb un percentatge que s'assemblen més a tu. Per tant, pots tenir aquesta conversa més individualitzada que igual en un grup de Facebook en obert no la tindries.
Begoña, actualment quanta gent i quants usuaris teniu, més o menys?
Doncs és una plataforma que va creixent a poc a poc, ja han passat dels 1.000 usuaris. No és un creixement ràpid, perquè tot s'ha de dir, el procés de registre no és fàcil, però és un procés de registre que requereix que els pacients consenteixin l'ús de les dades per recerca, amb la qual han de portar doncs, una petita documentació, igual que en qualsevol altre projecte de recerca que no fos en el món digital. El bo d'això és que hem tingut la capacitat de treure molts pacients i moltes famílies del nostre país, però també cada vegada més de fora. Llavors, això ens demostra que al final, no?, les famílies se'n van a internet, troben informació rellevant a vegades, altres no, i en aquest cas estem contents perquè amb determinades no línies de recerca que estan funcionant en la plataforma hem sigut capaç de treure pacients d'allà on sigui.
Rosa, de conjunts, vosaltres, quants usuaris teniu?
Nosaltres, els usuaris, és una mica complicat de comptar perquè tenim, justament perquè no sigui una barrera, l'aplicació o el producte sí. està tret en diversos formats.
Ah,
una és l'aplicació, no?, que es pot consultar per iOS i per Android i que també hem dissenyat. El disseny és molt senzill, la navegació és intuïtiva, ocupa molt poc espai. Però a part d'això, ho hem fet també via web. Llavors tenim molts usuaris que consulten via web a internet, que potser és més àgil de consultar. I també el tenim en format llibre i descarregable amb QRLs. Els vídeos estan en QRLs. Per tant, tenim tres formats
es
i això
diversifica.
Fa que, que sigui difícil de saber quants exactament, quantes persones. Tot i així, una de les coses importants és que l'aplicació, abans de que sortís al mercat, va estar aprovada per famílies que afectades. I llavors, qualsevol cosa que ells ens van dir la vam incorporar perquè realment fos el màxim d'intuïtiva possible.
Doncs bé, us recomanem aquestes dues iniciatives. En volíem parlar perquè és veritat que nosaltres fa dies que ho diem, no?, que el tema de les dades en salut és molt important. De fet, acabarem tots monitoritzats, no?, a nivell de salut, no?, amb els aparells. Sabrem cada moment com estem i aquesta intel·ligència artificial ens portarà aquesta previsió, dirà has d'anar al metge perquè estàs a punt de patir això, no? Anem cap aquí, suposo. Moltíssimes gràcies. Esperem doncs, que això, que hi hagi, que aconseguim molts diners per la investigació, la recerca d'aquestes malalties. De fet, hi ha altres malalties com més populars, però en aquest cas les minoritàries, no? Sembla que hagi de costar més, però sou optimistes en això, Begoña?
Sí, sí que ho som perquè l'experiència ens diu, no?, que impulsant, no?, iniciatives com la Marató, que al final sorgeix, no?, de la ciutadania, és possible millorar una miqueta el món, no?, i això és a vegades el que pretenem. És difícil canviar el pronòstic d'aquestes malalties perquè moltes d'elles, no?, com hem dit a l'inici, són de causa genètica i és difícil, no?, tenir una cura, però si podem millorar una mica la qualitat de vida, no?, d'aquests nens o pacients adults i les seves famílies, nosaltres ja ens donem, no?, més que per satisfets.
Rosa?
Sí, i a més això que acaba de dir la meva companya és té tot de sentit perquè com que són cròniques, a més no la majoria, doncs no se n'aran, però sí que farem millor la vida conjunta. I llavors, en aquesta vida conjunta, aquesta vida global, no només hi ha els aspectes mèdics, sinó que també aspectes com el llenguatge, com la comunicació, com la relació, com les emocions, com la part psicològica, també són importants de tenir cura i, per tant, són com malalties molt globals de cura, de cuidar.
Doncs moltes gràcies per la visita. Endavant amb els vostres projectes. Enhorabona.